fent Ràdio Capital.
Hola, som els Amics de les Arts i volem desitjar un feliç aniversari pels 20 anys de Ràdio Capital. Que en vinguin molts més.
20 anys es fan cada dia. Moltes felicitats.
Adéu-siau.
Ràdio Capital.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de canvi de temps, increment de la inestabilitat, vent del nord i baixada de la temperatura que notarem sobretot a partir d'aquest migdia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs ja ha passat Setmana Santa, ja ha passat el primer, diguem-ne, el primer test de la reobertura després del confinament perimetral. Ja s'ha explicat que hi ha hagut molta gent en general a tot el país, però en concret i en particular al Baix Empordà. Molta d'aquesta gent venia a la demarcació de Barcelona i ja ha passat el que passa, més o menys passa cada any, que és que les xarxes socials de gent de casa nostra s'omplen de comentaris despectius, i anava a dir crítics, però faré servir més la paraula criticons, amb la presència de turistes de Barcelona, gent fent sarcasme, gent imitant-los, gent dient, parlant de xaves, de pixapins, de camacos, gent dient marxeu a casa vostra, etc, etc, etc. La sorpresa, per part meva, és perquè, escolta, qualsevol pot opinar el que consideri oportú, però la sorpresa per part meva és quan de moltes d'aquestes persones a les que jo mateix segueixo viuen bàsicament d'aquesta gent. Per exemple, un paleta enrajolador que té en les segones residències el gruix dels seus ingressos. El director d'un càmping. Una agent immobiliària que ven segones residències i no pas barates, a més, i així successivament. I aquests són els perfils que, a més, s'han dedicat tots aquests dies a fer escarni sobre la presència de turistes a casa nostra, acusant-los també de portar-nos el virus, de contaminar, de nosaltres hem fet les coses bé, etc, 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 etc. No deixen de ser les contradiccions del gènere humà. Però quan un està jugant amb el pa que menja, no sé jo si no hauríem de tenir una altra actitud. Tampoc es tracta de fer un bienvenido, Mr. Marshall. Però vaja, com a mínim, si no esteu model econòmic alternatiu, seu una mica conscients d'on provenen els ingressos de casa nostra. Ah, i això sí, a tots plegats no els aniria malament una mica de classes d'ortografia, ja posats.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I tota la redacció de Ràdio Capital a punt per repassar l'actualitat de casa nostra un dia més, una setmana més. Avui és dimarts, és 6 d'abril del 2021. Saludem a la redacció de la casa. Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Eugènia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Titulars i comencem. Acabem una Setmana Santa massiva, com dèiem, amb molts visitants al Baix Empordà. Els bars i restaurants de la comarca han treballat al 100% aquesta Setmana Santa, però amb la incertesa d'un nou tancament, Anna.
Des del grup Costa Brava Centre reconeixen que no hi ha hagut prou oferta per satisfer la demanda. Expliquen que el client és de l'àrea metropolitana de Barcelona i és per això que esperen que a partir d'ara no hi hagi nous tancaments perimetrals.
Que hi ha hagut una afluència en restauració d'un 100%, s'està treballant molt bé, però el fet és aquesta, viure amb aquesta incertesa de saber si passat Setmana Santa podem continuar tenint les portes obertes i continuar treballant depenent de la situació sanitària que provoqui tota aquesta afluència de gent.
Parlarem amb la Bàrbara Lé, la presidenta de Costa Brava Centre, per fer una mica de balanç de com ha anat aquesta Setmana de Santa. Mentrestant, moltes zones de la comarca s'han vist desbordades per culpa de l'arribada, en molts casos inesperada, de tants visitants. L'alcalde de Palafrugell ha hagut de sortir a demanar responsabilitat als ciutadans.
L'Ajuntament ha hagut de reforçar alguns dels serveis i calcula que hi ha unes 30.000 persones a la costa del municipi. L'alcalde Josep Piferrer explica que aquesta Setmana Santa han baixat tots quan en anys anteriors els visitants s'havien repartit entre el Pirineu, l'interior i la Costa Brava.
Hi ha imatges que demostren que o no se li ha fet gaire cas perquè, vaja, s'ha desmantellat una festa massiva gairebé a prop, a tocar de la discoteca Costa Este de Palafrugell.
Com es pot comprovar en diferents vídeos penjats a les xarxes socials, hi havia una multitud ballant sense mascareta i sense respectar la distància de seguretat.
Vídeos a les xarxes socials i també, per descomptat, al nostre web, que no només es pot veure el vídeo, sinó que és la notícia més vista de la setmana. Hi ha altres zones del Baix Empordà que es van emplenar de visitants durant aquests dies. Un d'ells, una d'aquestes zones, el Castell del Montgrí.
Sí, és un dels llocs que ha notat aquest increment de visitants durant la Setmana Santa. Concretament, el divendres sant, el passat dia 2 d'abril, es van difondre per les xarxes socials alguns vídeos on es poden veure desenes de persones visitant el Montgrí. Els podeu trobar tots a la nostra web radiocapital.cat.
I ara mateix passen 6 minuts de les 8 del matí. L'Ajuntament de Platja d'Aro ha instal·lat el monòlit de ser que va aparèixer a la platja de Sa Conca i l'han instal·lat al Parc dels Estanys, Jordi.
L'Ajuntament de Platja d'Aro ha decidit instal·lar-lo allà perquè creu que pot encaixar perfectament amb les altres escultures que també es troben en aquest parc.
I l'altre seria l'altre col·laborat mediambiental de l'any, el del Camí de Ronda de Palamós. Sos Costa Brava denuncia les obres. I ho ha fet a 3 departaments de la Generalitat de Catalunya.
En concret, l'entitat ecologista s'ha adreçat a la Comissió d'Urbanisme de Girona perquè els treballs estan pràcticament acabats sense que l'ENS els hagi aprovat. L'Ajuntament es defensa dient que tot s'ha fet correctament i que ha estat tot un èxit d'usuaris per Setmana Santa.
També és un tema que genera debat i que genera polèmica a les xarxes, amb gent que critica que s'hagi fet un camí de ronda amb, segons diuen, amb molt ciment, i d'altres que diuen, escolteu, deixeu estar, està ben fet, està bonic, és útil, és pràctic, fem-lo servir, si us plau. I mentrestant, s'han denunciat per abocar residus en zones boscoses del Baix Empordà, al Gironès i a la Selva, Paula.
Exacte, s'ha interposat una denúncia a un veí de Palafrugell per fer abocaments il·legals de planxes de fibrociment i altres deixalles industrials en zones boscoses de Caldes de Malavella, Llagostera i Forallac. La investigació policial va determinar que el culpable és un home que té una empresa de neteja i manteniment i que s'anunciava com una empresa de gestió retirada de fibrociment, tot i que s'ha comprovat que no tenia permisos i feia abocaments incontrolats al medi.
Quan estem parlant de fibrociment, moltes vegades hi ha gent que pot no caure-hi o pot no ser conscient que a casa seva en té d'instal·lat. Estem parlant de la clàssica uralita, bàsicament, tant les planxes aquestes ondulades que es posaven als sostres com de dipòsits d'aigua, per exemple, l'uralita, i que ja fa anys que es va restringir el seu ús perquè s'havia vinculat la pols del fibrociment que la forma, doncs s'havia vinculat a l'aparició d'algunes malalties. I altres coses que apareixen, en aquest cas en positiu. Una tortuga marina que ha aparegut a Segaró, Paula.
Així és, dissabte es va localitzar una tortuga marina que estava encallada a la cala Pedrosa de Segaró, prop del camí de Ronda. Aquest fet va generar una gran expectativa a xarxes socials i actualment no hi ha novetats sobre l'estat de la tortuga rescatada, que va ser portada a l'entitat del CRAM.
8 del matí i 8 minuts i acabem aquesta ronda de titulars explicant-vos que les empreses d'autocaravanes preveuen incrementar un 50% les vendes. Un 50% les vendes aquest 2021 i reconeixen que la pandèmia els ha estat útil.
Sí, de fet, el 2020 van tancar-lo igualant les xifres de rècord del 2019, malgrat que durant 3 mesos no es va poder fer negoci pel confinament. Asseguren que la pandèmia els ha ajudat perquè el model de vacances de moltes famílies ha canviat.
I, com sempre, abans d'acabar els titulars de la jornada, saludem l'Albert Aparici. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Hem tingut una setmana assolellada, però sembla que ve un canvi de temps. Quins són els detalls, Albert?
Com comentes, avui arriba un canvi de temps i deixem enrere el domini del temps assolellat dels dies anteriors. Avui, amb un cel entremig i força ennuvolat, sobretot a partir de migdia i tarda, quan de fet és possible que es puguin produir alguns ruixats. L'aspecte més destacat, però, serà el descens tèrmic. Si ahir vam arribar als 20 graus al Baix Empordà de màxima, arribant a superar els 23 graus, per exemple, a la Bisbal d'Empordà, avui la temperatura màxima quedarà estroncada als 15 graus. Entrada d'aire molt fred que ens acompanyarà avui i demà amb un ambient que es tornarà a recordar a l'hivern i amb vent de tramuntana que també provocarà alteració marítima a la costa amb maregassa. Demà a primeres hores del dia amb cel encara entre mig i força tapat, però el sol s'imposarà durant la resta de dia i tarda. Això sí, amb un ambient fred, mínimes de 3 a 5 graus i màximes que quedaran per sota els 15 graus i el vent de component nord que anirà perdent intensitat. Dijous l'ambient assolellat ajudarà a pujar la temperatura, però a mitjà termini, entre finals d'aquesta setmana i principis de la que ve, alguns mapes ens indiquen que la pluja i noves baixades de temperatura ens podrien tornar a acompanyar.
Doncs, de moment, temperatures amb les que es desperta la comarca, registres de màximes i mínimes, com de tant en tant ens agrada fer. Per exemple, la màxima, avui, la trobem a Pals, al centre de la comarca, mentre aquí al costat del nostre estudi, mentre que la mínima que registra el Mercuri avui la trobem a Calonge amb 8,2, però també la trobem a Corçà, la trobem a Palamós o la trobem a Rupià. 8 graus de temperatura mínima en aquest matí. Avui és dimarts, és 6 d'abril del 2020. Aquí comença la nova edició post-Setmana Santa del Supermatí de Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I com sempre, el Supermatí, cançó del dia. Avui, protagonista, la Paula Ribó, cantant i actriu i excomponent de The Mamsells, que ara triomfa com a Rigoberta Bandini, i amb cançons com aquesta, que es diu Perra, i que, per cert, ja sona a Ràdio Capital, i avui és la cançó del dia.
Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo, solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo, pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá. Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando, que saldría al patio rápido a saltar. Sin embargo, soy humana.
Rigoberta Bandini, amb aquesta nova cançó, amb aquesta primera producció que coneixem d'ella i que es diu Perra, és la cançó del dia d'avui, del 6 d'abril del 2021. Fem una petita pausa, tornem de seguida.
Arriba la setena edició de Mirades, el certamen bianual de fotografia del Baix Empordà. Del 9 d'abril al 2 de maig, descobreix una quinzena d'exposicions repartides entre diversos espais de Torroella, la Bisbal i Girona. A més, el 10 d'abril vine a la Fira de Fotografies d'Autor i a la trobada d'editorials de fotografia que tindrà lloc al Passeig de Catalunya de Torroella de Montgrí. Mirades, el certamen de fotografia del Baix Empordà. Més info a fototorroella.cat. Organitza Associació Foto Torroella.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Estem a l'espera de poder parlar amb la presidenta del grup Costa Brava Centre, Bàrbara Alé, per explicar-vos o per parlar una mica amb ella sobre el balanç de la Setmana Santa. Mentrestant, aquest avui, i com sempre, vaja, com sempre al Supermatí, comencem, després dels titulars, posant-hi una píndola, una peça, un comentari d'opinió vinculat a algun dels nostres col·laboradors. En el cas d'avui, l'escriptor bisbalenc Pere Maruny ha volgut parlar justament sobre el seu balanç particular que deixa aquesta Setmana Santa a casa nostra.
El castell de Montgrí a vessar de gent és una de les imatges icòniques d'aquesta Setmana Santa que acabem de deixar enrere. Segurament perquè és dels pocs llocs del nostre Empordà on no esperaria trobar-hi tal concentració humana si no és el dia que la bona gent del Festival Ítaca hi organitza un dels seus concerts. Estem avesats a veure riuades humanes pels carrerons i platges de Calella o Tamariu, per Monells o Peratallada, però això del Montgrí espanta pel que suposa, i és que ni més ni menys és un dels grans problemes que tenim per davant com a espècie. La massificació. No seré jo qui carregui contra els visitants que aquests dies han sortit esperitats a cercar l'aire fresc que des de fa més d'un any ens ha avispat el coronavirus. A més, la seva arribada ha suposat una bossa d'oxigen per a un sector que agonitza com el de l'hostaleria i la restauració, i tot el que arrossega. Això és tan cert com que per a tots aquells que no en vivim dels visitants, trobar les nostres viles, platges, camps i carreteres com si fossin la ronda litoral a les 8 del matí d'un dia feiner ens molesta, i així ho exterioritzem a la més mínima xarxa social. Però més enllà de mirar el dit, hauríem d'apuntar cap a la lluna. El problema real va molt més enllà de les sempre complexes relacions d'amor i odi entre empordanesos i xaves, fangues o pixapins. La realitat és que la massificació és un dels grans reptes al que ens enfrontem com a espècie i que pot determinar el futur immediat del nostre propi planeta. En poc més de mig segle, els humans hem duplicat el nombre d'espècimens, fet només superat en la història de la biologia per l'augment de població de senglars a les Gavarres en aquests mateixos anys. Però el problema humà no el resoldrem amb batudes, tot i que alguns ho estiguin desitjant. D'aquí el retorn del feixisme. Per evitar-ho, hauríem de ser capaços de plantejar-nos seriosament un decreixement ordenat.
Mirada de Pere Maruny, mirada una mica més crítica en aquest cas en relació amb la massificació. Ara contrastarem amb la presidenta de Costa Brava Centre. S'acaba una Setmana Santa, diguem-ne, massiva al Baix Empordà, carrers plens, restaurants al 100% i hotels amb ocupació ben alta han estat la tònica d'aquests dies. Fins i tot alguna festa il·legal de la que ahir en donàvem coneixement. Ara caldrà veure quina afectació té tot això en les dades de la pandèmia, si és que en té alguna. De seguida ho desgranarem tot, però com dèiem, saludem la presidenta de Costa Brava Centre, la Bàrbara Alé. Senyora Alé, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Bon dia. Senyora Alé, quines sensacions li queden després d'aquests dies de Setmana Santa?
Bé, ara mateix, cansanci, perquè ha sigut una Setmana Santa molt intensa. Els que estem al peu del canó, doncs, restauradors, hotelers, sabran de què parlo. Però bé, satisfets perquè portàvem molts mesos parats, molts mesos no veient la llum, i bé, el que nosaltres volem és treballar i és fer la nostra feina.
Us esperàveu una arribada tan massiva de gent?
No, la veritat que no. Ens ha sorprès molt. Ja sí que és veritat que un parell de setmanes abans, quan ja van dir que permetrien realment a la mobilitat durant la Setmana Santa, la cosa es va començar a disparar, sobretot amb restauració. Vull dir, nosaltres al Sant Roc tenim hotel, però també a part té restaurant, i restaurant que és concorregut per la gent de fora, vull dir, no és només per la gent de l'hotel. I 10 dies abans de començar la Setmana Santa ja estava ple. Vull dir, va ser a partir del dijous de fa 15 dies o 15 dies abans de Setmana Santa que vam realment permetre que la gent pogués moure's per tot Catalunya. Allò va ser el coletazo, no?, que en diuen els castellans.
Sí.
I hotel, bueno, semblava que tímidament doncs la gent començava a reservar, sobretot pels dies festius, que eren de divendres a diumenge o de divendres a dilluns, i no tan exageradament important la part tèbia, no? Però, bueno, ha sigut una locura.
Qui podríem dir que se n'ha beneficiat més, els hotels o els restaurants?
Bueno, tots, eh? Tots els que estàvem oberts, tots. La veritat que d'allotjament nosaltres hem fet uns números, encara no he tingut ni temps de fer els números, però mai havíem viscut una Setmana Santa tan intensa des del primer dia fins a l'últim, perquè sempre hi ha la prèvia, que és, nosaltres en diem la prèvia, no?, que és de dissabte o de divendres a dijous, no?, i el que és la Setmana Santa, que són els 3 dies intensos, que és divendres, dissabte, diumenge i dilluns, doncs ja estem habituats a que l'hotel estigui al 100%, però no estem acostumats a que ho estigui des del dissabte anterior, des del divendres anterior, no al 100%, però un 70%.
Això li volia preguntar, saps, té dades de l'ocupació mitjana que han tingut els hotels a la comarca?
Bueno, podríem parlar d'això, d'aquestes dades prèvies, no?, prèvies a la Setmana Santa, del voltant dels 50-60%, i a partir del dijous del 100%. Els hotels que hem estat oberts, que aquí, jo sóc a Calella no érem gaires. Tots hem estat plens de divendres a dilluns, i fins i tot inclús la nit del diumenge, que la nit del diumenge a dilluns sempre ha sigut una nit una mica tonta, no?, aquella que tothom ha de baixar
a fer la mona,
a fer les mones, sí. No sé, pues ha sigut com el dia, potser no tant com el dia anterior, però Déu-n'hi-do.
Una altra de les persones, o en aquest cas institucions que s'ha vist desbordada, ha estat l'Ajuntament de Palafrugell. El seu alcalde feia una crida a la calma i assegurava que estaven desbordats. Escoltem-lo i ara en parlem.
Sí, Clare de Fang i Tamarim, nosaltres havíem previst, bueno, una mica com els altres anys, no com l'any passat, evidentment, com els altres anys, i per exemple la planificació de recollida d'escombraries, de recollida de papereres, de neteges i de dalt, havíem previst més o menys com les setmanes santes més o menys bones, i sí, ens hem vist desbordat. Nosaltres calculem que ara estem parlant d'una ocupació com el pit de l'estiu, o sigui que segurament estem al voltant de les 30.000 persones que han vingut aquí, que dirien que és el topall que tenim en la zona aquesta costanera.
Quan l'alcalde asseguri que està desbordat, què li sembla? Ho entén o li diria, escolti, doncs planifiqui millor la feina?
Bueno, planificar, jo també he intentat planificar, i se'ns ha desbordat. Realment, jo, una de les situacions més noves ha sigut això, la gestió de la quantitat d'afluència de gent. A veure, no és fàcil dir que no tinc taula, no puc donar-te de dinar, no puc donar-te de dormir, no puc... És molt complicat gestionar tot això. I poder no hi estem habituats i, per tant, ens ha vingut molt de nou. Llavors, que un alcalde pues se li hagi desbordat, jo ho entenc. El que passa és que potser sí que hem badat una mica, i si puc dir alguna cosa, amb la permissivitat de la gent a les platges, als carrers, coses que han passat que no haurien d'haver passat, i poder sí que amb això, bueno, poder no tenim prou policia, però també tenim protecció civil i tenim altra gent que ens hagués permès controlar una mica tot això.
Sobre el control i les mesures de seguretat, justament, vostè diria que s'han complert, o teniu constància que els desplaçaments que s'han fet són bàsicament de grups bombolla, o té vostè la sensació que això s'ha passat una mica a la torera?
A veure, jo tinc una petita sensació, perquè de veritat que porto 10 dies tancada en un espai bastant ampli, perquè és molt gran, la terrassa del Sant Roc és molt gran, el jardí és molt gran, però no m'he mogut d'aquí. Llavors no puc saber què ha passat a fora. Sí que he vist moltes imatges, he vist molts vídeos i m'han esparverat, la veritat, molt. Però jo la sensació que tinc aquí, la gent que venia a fer el vermut, a fer dinars, que la gent s'ha passat tot per la torera. Jo he hagut de fer de policia, jo he hagut de dir, sisplau, no puc acceptar una taula de més de 6 a fora, poseu-vos les mascaretes quan us aixequeu. Això em recorda a l'estiu, que l'estiu érem nosaltres qui disciplinàvem una mica la gent. Jo m'ha donat la sensació que hi havia gent molt respectuosa, Jo puc dir que a casa, la veritat, la gent ha sigut superrespectuosa, però hi ha gent que no ho ha fet, que no ha sigut exemplar i que no hi ha dia de mañana, vull dir, no és així.
I, escolti, i ara, o el dia de demà, que diu vostè, què passarà? Perquè vostè entendria, com a hotelera, que si arran d'aquesta xauxa que apunta vostè que s'ha produït, hi hagués un increment important de contagis i que el govern de la Generalitat prengués mesures, tornés a aplicar mesures més restrictives, vostè això ho entendria? Perquè què passarà ara?
Ho entendria, però m'enfado, perquè som uns irresponsables tots plegats. Vull dir,
però s'enfada amb la societat, no amb el govern, en aquest cas.
No, m'enfado amb la societat, perquè és que no tenim mesura. La gent no... Ja et dic, hi ha gent que ho ha fet molt bé, i inclús hi ha gent que no ha sortit ni de restaurant, ni s'ha quedat a casa i ha fet el que havia de fer, o s'ha desplaçat però amb la seva bombolla i no han fet res més. Però és que, clar, és que no hi ha prou territori per tots. Vull dir, clar, tothom volia venir a respirar i veure el mar i fer els camins de ronda. Tothom. Però no sé, com és que és complicat, com es mesura això, com es pot portar tota aquesta gestió, és molt complicat, I clar que m'enfadaré, perquè poder d'aquí 15 dies ens tornen a tancar, i m'enfadaré perquè m'hi va el negoci, però fent la vista enrere dius, i com ho haguessis previst, o com ho pots controlar tot això? És molt complicat,
Perquè, senyora Lé, jo li pregunto, vostè té reserves ja per els propers dies? Perquè vostè parla de 15 dies, però si s'enduríssin les mesures de més restrictives, probablement ja s'anunciaria aquest mateix divendres, que és quan caduquen o quan vencen les actuals mesures. Jo dic, vostè com va de reserves de cares a la setmana que ve o d'aquí 15 dies?
Bueno, fluix, molt fluix. Bueno, ja tradicionalment els dies post Setmana Santa sempre són molt fluixos, però tenim l'avantatge normalment en un any normal que després de la Setmana Santa dels catalans venen les Setmanes Santes dels francesos, i anem aguantant tot l'abril normalment amb els festius dels francesos, perquè els francesos, que fan una cosa que està molt bé, que a veure si n'aprenem alguns, és que tenen les festes per setmanes, llavors per zones, que això és una cosa que fa molts anys que des del gremi ho estem demanant al govern, que que separin, espongin la Setmana Santa dels catalans i uns la tinguin la primera setmana d'abril, l'altres la segona i l'altres la tercera, per exemple. I així no ens passaria el que ens ha estat passant fins ara. Però nosaltres a l'abril, normalment, una Setmana Santa normal, doncs anem treballant molt bé amb francesos per això, perquè la zona número 1 pues, té les festes la segona setmana d'abril, la zona número 2 la tercera i la zona número 3 la quarta, no? I així tot l'abril tenim afluència de francesos. Què passa? Que França està tancada. Llavors estem molt, bueno, l'expectativa de què pot passar. Nosaltres ara el Sant Roc l'hem tancat ahir a les 6 de la tarda i tornaré a obrir el cap de setmana, perquè no tinc previsió de tenir massa gent.
I si parlem ja de la temporada d'estiu, perquè ja serà el següent repte gran, l'estiu passat va anar moderadament bé, segons afirmen el seu mateix gremi. Quina flaire li fa a l'estiu d'aquest 2021?
Home, normalment sempre es parla de que la Setmana Santa és el preludi, no?, de com pot anar el juliol i agost, no? Jo crec que anirà bé, perquè el territori s'ho mereix, tenim uns establiments que estan molt bé, una restauració que és fantàstica, i per tant tenim tots els ingredients perquè pugui funcionar bé. Només faltarà que el virus aquest ens permeti seguir fent una vida normal. Només dependrà d'això, perquè el territori, tots els elements hi són, perquè funcioni i perquè funcioni bé. Sempre ens faltaran, seguiran faltant els francesos, els anglosaxons, que aquests venen entre setmana al juliol. Clar, el català es mobilitza al cap de setmana i a l'agost, perquè encara, torno a repetir, tenim les vacances tots al mateix moment. Llavors, això passarà com Setmana Santa. A l'agost serà, no hi haurà restaurants, no hi haurà places hoteleres, no hi haurà... I el juliol, anirem fent. Espero que obrin fronteres i puguin venir els francesos. És que...
Bàrbara Lalé, presidenta de Costa Brava Centre i hotelera, perquè tot això vostè té aquest doble barret. Gràcies per atendre la nostra trucada, per fer una mica de balanç de com ha anat la Setmana Santa i que vagi molt bé el dia.
Moltes gràcies, igualment.
Adéu-siau, bon dia i
sort. Molta sort. Adéu.
Passen 2 minuts de 8:45 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I seguim amb el relat de l'actualitat de la comarca. Comencem per escoltar aquesta banda sonora pròpia. Escolteu-la. Això que sentiu és una festa de cap de setmana amb unes 400 persones a l'entorn de la discoteca Costa Este. Tal i com us avançava Ràdio Capital, la policia local de Palafrugell i els Mossos d'Esquadra van desallotjar-la aquest diumenge. Com es pot comprovar en diferents vídeos penjats a les xarxes, hi havia una multitud ballant sense mascareta i sense respectar la distància de seguretat, Eugènia.
Els fets van passar a prop de 6:15 de la tarda aquest diumenge quan algú de la festa va trucar al servei d'emergències mèdiques perquè tingués una persona. Una vegada allà, l'ambulància va avisar els cossos de seguretat i diverses patrulles de la policia local i dels Mossos d'Esquadra s'hi van traslladar. Els joves escoltaven música des dels cotxes amb un volum molt alt. Amb l'arribada de la policia, però, la gent va anar marxant i al cap d'una hora ja no hi quedava ningú.
Ara es valora la possibilitat que incorressin en un delicte penal.
Fons municipals han explicat a Ràdio Capital de l'Empordà que la policia local va personar-se fins al punt on se celebrava la festa i va aixecar acte i es van interposar denúncies administratives a les persones que hi eren. A més, van demanar ajuda als Mossos d'Esquadra. Un portaveu de l'Ajuntament assegura que ara tot s'analitzarà amb els informes i es mirarà si pot haver-hi conseqüències penals per haver posat en risc la salut de les persones. Ràdio Capital s'ha posat en contacte amb la discoteca. El seu portaveu assegura que no té constància de cap festa i que ells van actuar sempre garantint les mesures de seguretat. És cert que aquesta discoteca Costa Este havia obert per Setmana Santa, però sempre, segons la informació que difonien a les xarxes socials, complint amb les mesures de seguretat, amb food trucks i tancant a les 5 de la tarda l'hora límit d'obertura dels restaurants. No és l'única festa il·legal que s'ha fet aquesta Setmana Santa al Baix Empordà. Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Begur han desmantellat per la seva part aquest dissabte una altra festa en la qual no es respectaven les mesures de prevenció de la Covid-19 i també han denunciat a persones, en concret 14 persones. La festa se celebrava en una casa de lloguer turístic de Begur.
I mentrestant, pel que fa en aquesta discoteca, en aquesta festa davant de Costa Este, l'Ajuntament ha obert dos expedients sancionadors als responsables de les carpes, després que s'hi hagués fet aquesta festa il·legal. I no marxem de Palafrugell perquè l'Ajuntament, el seu alcalde, feia una crida a la responsabilitat després de la important quantitat de visitants que s'han rebut durant aquesta Setmana Santa. L'alcalde, Josep Piferrer, reconeix que hi ha hagut més turistes dels que esperaven i assenyala que s'han vist desbordats.
Amb tot, Piferrer confia en que tothom respecti les mesures i no hi hagi un increment de contagis. De fet, el nombre de visitants ha obligat a l'Ajuntament a reforçar alguns serveis, com el d'escombraries, per donar resposta a les necessitats del municipi. Piferrer calcula que entre Calella de Palafrugell, Tamariu i Franc, hi ha unes 30.000 persones, la gran majoria de segones residències de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Sí, Calella, Franc i Tamariu nosaltres havíem previst, bueno, una mica com els altres anys, no com l'any passat, evidentment, com els altres anys, i per exemple la planificació de recollida d'escombraries, de recollida de papereres, de neteges i de dalt, havíem previst més o menys com les setmanes santes més o menys bones, i sí, ens hem vist desbordat. Nosaltres calculem que ara estem parlant d'una ocupació com el pit de l'estiu. O sigui que segurament estem al voltant de les 30.000 persones que han vingut aquí, que dirien que és el topall que tenim en la zona aquesta costanera.
Els aparcaments a Calella de Palafrugell, Tamariu i Llafranc s'han tornat a omplir aquest dissabte. L'arribada massiva de persones que tenen la seva segona residència en aquestes localitats costaneres de Palafrugell han fet que l'Ajuntament hagi demanat responsabilitat als ciutadans per evitar aglomeracions. L'alcalde ha explicat que tots són molt benvinguts, que també és casa seva, però que és important que respectin les mesures de la Covid.
La realitat és que aquests dies es feia difícil trobar un bar o un restaurant amb una taula lliure per dinar, un fet que Piferrer destaca com a positiu per l'economia local.
Tot i així, l'alcalde ha dit que les ajudes que s'han pogut donar des de les administracions no compensen i que el sector necessita treballar. D'altra banda, una evidència de la forta afluència de visitants als municipis ha estat el reforç que ha hagut d'aplicar l'Ajuntament en serveis com, per exemple, el de les escombraries, com dèiem. Piferrer ha explicat que havien fet una previsió, però que l'han hagut de canviar sobre la marxa perquè no podien donar resposta a les necessitats del poble. I és que aquests darrers dies han anat apareixent algunes imatges d'aglomeracions en algunes zones de Calella, de Palafrugell, Tamariu o Franc. Piferrer ha deixat clar que són a l'aire lliure i ha posat en valor l'esforç que es fa des de l'hostaleria per mantenir les mesures de seguretat als seus establiments. Però Palafrugell no ha estat l'única població del Baix Empordà amb afluència de persones. Platja d'Aro, Palamós o Sant Feliu de Guíxols també han rebut molts visitants. Un altre cas curiós és Torroella de Montgrí, on aquest divendres al castell es va omplir de persones que hi van pujar a fer una volta.
Doncs precisament sobre el castell del Montgrí es van difondre alguns vídeos per les xarxes on s'hi pot veure aquesta gran quantitat de persones que hi havien pujat, Anna.
Concretament són vídeos del Divendres Sant, el dia 2 d'abril. Diferents usuaris els van gravar i compartir a les xarxes i s'hi poden veure desenes de persones, tant a l'exterior del castell com a l'interior, fent cua per pujar les escales. Podeu trobar tots aquests vídeos a la nostra web radiocapital.cat.
Podeu veure tot aquest formigueig en què es va convertir el castell de Torroella. 8 del matí, 38 minuts. I una altra de les imatges de Setmana Santa. Platja d'Aro instal·la al Parc dels Estanys el monòlit d'acer que va aparèixer a la platja de Sa Conca.
L'Ajuntament de Platja d'Aro va instal·lar el passat divendres al Parc dels Estanys el monòlit d'acer inoxidable que va aparèixer dimarts a la platja de Sa Conca. Després que un grup de joves arrenquessin l'estructura de la sorra, el consistori va decidir resituar-la en el parc. No se sap si de forma permanent, aprofitant que ja s'hi exposen escultures del Fons d'Art Municipal. A primera hora del matí, personal de la brigada va subjectar el monòlit amb clau sobre una base de formigó i ja va haver qui s'hi va aproximar per fer-s'hi fotografies. L'alcalde, Maurici Jiménez, va admetre que més enllà de les teories sobre l'origen, l'escultura de ser ha despertat al llarg d'aquests dies la curiositat de molta gent i que moltes han sigut les persones que han demanat on podrien veure-la.
Doncs monòlit instal·lat al Parc dels Estanys i a Ràdio Capital, que fem una petita aturada en el camí i tornem d'aquí a res. 25 segons.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar. Supermatí, amb en Miquel 40.
Més notícies. SOS Costa Brava, ja ho anunciàvem al principi com el colabrot, una mica de l'any, el camí de ronda de Palamós. SOS Costa Brava, dèiem, denuncia les obres del camí de ronda a tres departaments de la Generalitat, Jordi.
Nou intent d'aturar el camí de ronda de Palamós per part de les entitats ecologistes contràries al que consideren un parc urbà. SOS Costa Brava i Salvem la Pineda d'en Gori han ampliat la denúncia que van posar la Comissió d'Urbanisme de Girona perquè les obres s'estaven fent sense que aquest els hi hagués donat el vistiplau, segons assegura l'entitat. Ara, a més, han denunciat davant del Servei de Biodiversitat i Medi Natural que el camí de ronda incompleix l'informe en el qual el territori demanava la mínima artificialització de l'espai. Aquest cal afegir també la queixa de SOS Costa Brava a Cultura per l'alt intervencionisme del projecte, malgrat que el departament també demanava que fos intervingut el mínim possible. L'advocat de l'entitat, Eduard Ribot, assenyalar que el que els agradaria, el que els hi hagués agradat, seria que s'intervingués sobre les afectacions privades com tanques i piscines i que recuperés el camí de ronda afectat per aquestes afectacions privades. De Ribot lamentar també que el primer model proposat fou artificial i assenyalar que no volen intervencionisme a la natura. Fons de l'Ajuntament de Palamós, consultades per l'ACN, han afirmat que tot s'ha fet correctament, si bé defensen el dret de les entitats ecologistes a denunciar si creuen que hi ha alguna irregularitat. També ressalta l'èxit que ha tingut el camí de ronda aquesta Setmana Santa.
Doncs certament, un altre dels vídeos que han corregut per les xarxes i fotos era el formigueig de gent que circulava i caminava pel camí de ronda i, de nou, com sempre, amb opinions per tots els gustos, gent que critica la intervenció que suposa fer un camí de ronda i gent que n'avala, que n'alaba la seva capacitat d'integrar-se en l'entorn, etc, 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 i la instal·lació en si mateixa. I mentrestant, han denunciat un veí de Palafrugell per abocar residus en zones boscoses de la comarca.
Sí, s'ha interposat una denúncia a un veí de Palafrugell per fer abocaments il·legals de planxes de fibrociment i altres deixalles industrials amb amiant a zones boscoses de Caldes de Malavella, Llagostera i Forallac. La investigació policial va determinar que el culpable és un home que té una empresa de neteja i manteniment i que s'anunciava com una empresa de gestió i retirada de fibrociment. Tot i que els agents van comprovar que l'empresa no constava cap activitat per tractar correctament la gestió dels residus. En comptes de fer-ho correctament, s'abocaven de forma incontrolada al medi natural. També es va descobrir que per dur a terme aquesta pràctica tenia dos operaris sense contracte de treball ni d'alta de seguretat social i els transports d'aquests materials perillosos es feia sense cap mesura de protecció i supervisió, incomplir la normativa sectorial vigent.
No hi ha ni una sola cosa d'aquesta notícia que no sigui pròpia d'una altra època, començant pel fibrociment, les planxes d'Uralita, tenir treball operari sense contracte laboral, vaja, tot plegat com si estiguéssim muntant o desmuntant, en aquest cas, alguna barraca d'aquestes pròpies dels anys 60. 8 i 42. Ha aparegut una tortuga marina a la platja de S'Agaró, Paula.
Sí, dissabte passat es va localitzar una tortuga marina que estava encallada a la cada Pedrosa de S'Agaró, prop del camí de ronda. L'animal es trobava immòbil, fins al punt que els que passejaven per la zona van arribar a pensar que aquesta estava morta i van trucar a la policia local, que va enviar efectius per rescatar-la i posteriorment portar-la al CRAM. Aquest fet va generar una gran expectativa a xarxes socials i actualment no hi ha novetats sobre l'estat de la tortuga.
Doncs, vaja, confiem que la tortuga i la seva família estiguin bé i estiguin arrecerades. I us expliquem també que un dels pocs sectors que s'ha vist beneficiat per la pandèmia ha estat el de les empreses que es dediquen a la venda d'autocaravanes i camperització de furgonetes a Catalunya. De fet, el 2020 van tancar-lo igualant les xifres de rècord del 2019, malgrat que durant 3 mesos no van poder fer negoci pel confinament. Ara també tenen bones previsions per aquest 2021.
Doncs sí, perquè la presidenta del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya, Susana Colom, explica que esperen incrementar un 50% el nombre de vehicles venuts respecte al 2020.
La veritat és que hi ha molt d'interès per part del client final les perspectives per aquest any són molt bones i tot apunta a que superarem les xifres de l'any passat amb preus, amb augments d'aproximadament 40%, 50% respecte a l'any passat. És tot un èxit, la veritat és que sí.
Colom reconeix que la pandèmia els ha ajudat perquè el model de vacances de moltes famílies ha canviat arran dels confinaments. Assegura que molta més gent ha fet el pas a provar les autocaravanes com una alternativa o una opció més segura per viatjar.
La situació actual de pandèmia ha facilitat l'entrada de públic nou que mai abans havia tingut cap mena d'experiència en el món del caravani i que ha entès que és una forma segura de viatjar, ho ha provat i els ha seduït. Pensa que hi ha poques formes de turisme que tenen tanta dosis d'aventura com viatjar amb una autocaravana o un camper.
Tot i l'increment generat per la pandèmia, des del gremi posen en valor que fa uns anys, des del 2016, que està creixent l'interès entre els ciutadans per aquesta forma d'oci.
I més enllà de la venda, les empreses que es dediquen al lloguer d'autocaravanes també han vist com s'incrementava la seva demanda.
En concret, aquesta Setmana Santa, el 90% de la flota de Catalunya estava reservada. A més, les peticions es van registrar en les darreres dues setmanes, quan el govern va anunciar la fi del confinament comarcal. A més, de cara a l'estiu, Susana Colom assegura que la demanda tornarà a superar l'oferta disponible.
La majoria d'empreses de Catalunya han llogat un 85-90% de les seves flotes, però ho han fet en aquests darrers 10 dies, és a dir, són contractacions d'aquests últims 10 dies, gràcies al fet de que s'ha ampliat la mobilitat i que realment hi ha moltes ganes de sortir. I les perspectives, com et deia, per el període vacacional de l'estiu és omplir el 100% com l'any passat.
3:15:09. Gràcies, Anna Salvador. Petita pausa i de seguida tornem.
Arriba la 7a edició de Mirades, el certamen bianual de fotografia del Baix Empordà. Del 9 d'abril al 2 de maig, descobreix una quinzena d'exposicions repartides entre diversos espais de Torroella, la Bisbal i Girona. A més, el 10 d'abril, vine a la Fira de Fotografies d'Autor i a la trobada d'editorials de fotografia que tindrà lloc al Passeig de Catalunya de Torroella de Montgrí. Mirades, el certamen de fotografia del Baix Empordà. Més info a fototorroella.cat. Organitza Associació Foto Torroella.
Al restaurant El Balcó de Calella estem de tornada. Obrim de nou el restaurant perquè puguis gaudir del menú de la garbinada i de la millor cuina mediterrània amb productes de proximitat. Vine a fer el vermut o a dinar al Balcó de Calella, un lloc idíl·lic en un jardí únic davant del mar i amb unes vistes fantàstiques. I si ho prefereixes, al Balcó de Calella a casa. Els millors plats de la nostra cuina a casa teu. Al Balcó de Calella. Visita el nostre web www.albalcodecalella.com o truca'ns al 689-62-53-71.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Josep Lluís, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Com estàs?
Bé. La tecnologia ja de bon matí per començar la setmana ja ens ha fet de guitza, però bé, ja...
Parlem de tecnologia, tecnologia i la tecnologia, com dius tu, ens ha fet la guitza, però vaja, la tecnologia també ens permet que si no ens funciona l'enllaç habitual puguem fer-ho per telèfon i...
Sempre ens quedarà el telèfon.
Sempre ens quedarà el telèfon, exacte, i amb aquesta altíssima qualitat d'això que té sempre el telèfon, eh? Molt bé, doncs res, 12 minuts perquè siguin les 9, tenim 12 minuts per parlar de 3 temes, això vol dir 4 minuts per tema, i el primer, roben dades de 500 milions d'usuaris de Facebook, això va passar la setmana passada, eh?
Això va passar la setmana passada, va passar el 2019, el 2018, el 2016, vull dir, és una cosa una mica com, saps com aquella pel·lícula de, com es diu,
El dia de la marmota.
El dia de la marmota, això no és útil, el dia de la marmota, no? És una mica com que la història se repite i, a més, també podríem posar el títol d'una altra pel·lícula, La història interminable, no?, també.
Sí, això del hackeig de comptes de Facebook, vaja, és per fer-s'ho mirar, no? Perquè ja deu ser com un esport, és com unes olimpíades, no? Cada X temps hi ha una competició per veure qui li aixeca els colors a l'empresa de Mark Zuckerberg.
a l'internet profunda que se'n diu, jo crec que hi ha una mena de lligueta, no? I hi ha quarts de final, les semifinals i la final, no? I de tant en tant algú doncs, fa una bona golejada. Bueno, el cas és que, a veure, per un costat no defensaré a Facebook, però per altra banda, sent la xarxa social més utilitzada del planeta, amb més de 2.200 o 2.400, ja no sé quants milions d'usuaris de tot el món, doncs és una mica normal, entre cometes, que sigui el blanc de tots els atacs hackers de tot el món, no? Tenim en compte que, a més, Facebook, no només la xarxa social, sinó tot l'ecosistema Facebook, també aglutina WhatsApp i Instagram. Per tant, és un pastís molt, 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 molt apetitós per qualsevol hacker.
Això, apa, però justament per això haurien de tenir contractat un exèrcit de hackers que els ajudés a trobar errors del sistema, no?
I ja el tenen, El que passa que no hi ha res que es pugui assegurar al 100% que sigui segur, mai a la vida. Hi ha una alta probabilitat de que això no passi, però també hi ha una petita possibilitat de que això passi. Això sense tenir en compte després episodis com el que vam viure fa 4 o 5 anys amb el tema de Cambridge Analytica, tot això de pràctiques poc clares, ben derregades, etc. En aquest cas no, en aquest cas el que estem parlant és d'un atac hacker que no s'ha produït ara, sinó que es va produir ja fa uns quants mesos i que ja circulava per fòrums de hackers fa un temps i de fet es venia gairebé gratis per 4 duros, per dir-ho així. Es venien les dades de 500 milions de persones, entre les quals hi havia 11 milions d'espanyols, que són molts, perquè sí. Realment era bé com el 50% de la gent que té Facebook a Espanya, sí, aproximadament, sí. Per tant, bueno, hauríem d'estar una mica atents a tot plegat i si veiem algun comportament estrany en el nostre compte de Facebook, doncs canviar contrasenya, de fet seria una bona pràctica, canviar la contrasenya i no fer cas a segons quins mails, SMS, WhatsApps, etcètera, tot el que vingui relacionat una mica amb Facebook. Per què es fan servir aquestes dades? Algú es pregunta. Per quin és l'objectiu del robatori d'aquest tipus de dades?
Sí.
Bàsicament són obtenir informació personal del tipus targetes de crèdit associades a pagaments que puguis tenir amb la plataforma, dades personals que puguin ser utilitzades per fer enviaments massius d'espam, de correu grossa, no? I també per fer accions de màrqueting. És conegut que hi ha bases de dades que es venen, o sigui, les dades sí. Es venen, i això és una pràctica fins a un cert punt legal, però sempre i quan hi hagi un consentiment per part de l'usuari per donar aquestes dades, no? Allò de la lletra petita dels contractes d'avís legal de qualsevol web, no? Que en alguns casos, si la llegíssim, veurem que l'empresa ens està dient que aquestes dades poden ser venudes a tercers, no? Doncs clar, sempre i quan això sigui així, doncs bé, és legal, però en molts casos també hi ha empreses que bé, no fan les coses com caldria i van al mercat negre a comprar dades per obtenir, doncs, no sé, una base d'això, de 500 milions de persones que puguin fer servir doncs, per enviar, no sé, múltiples ofertes de múltiples coses.
Molt bé, doncs 500 milions d'usuaris de Facebook amb les seves contrasenyes circulant por ahí, no està malament. Hi ha més temes. Hi ha novetats a Google Maps en aquest cas, Josep Lluís?
Sí, Google Maps, que continua evolucionant i que ja ha quedat una mica lluny de ser una aplicació que només es fa servir per arribar a un lloc determinat, sigui a peu, o sigui en cotxe, o sigui en bici. Ara també, a banda de les últimes novetats que van incorporar arran de la pandèmia per localitzar doncs, espais que estiguessin molt saturats o com funcionaven els transports públics, també alguna última novetat era la funció útil sempre que tinguis bateria d'on has aparcat. També
aquesta t'agrada a tu, eh?
Aquesta m'encanta.
No hi ha dia que no la necessitis.
Jo sempre la necessito, és que jo sempre perdo el cotxe, ja ho sabeu. I el cap, de vegades. Ja m'has despistat. Estava dient això. Ah, sí, també, que Google Maps també en els últims un any i mig, dos anys, ha incorporat la funció de dir-te a quina velocitat vas quan vas conduint.
Doncs ah, sí, ara, però, també... i això en totes les versions? Perquè jo en el meu o no em surt o no ho tinc activat.
Actualitza l'aplicació. Que de ben segur ho deus tenir, seguríssim. Sí, sí, és una funció que ja havia incorporada fa un temps. Et diu quan vas circulant i a més t'avisa dels llocs on hi ha radars fixes també, són coses que han anat incorporant en els últims, entre l'últim any i els últims dos anys, entre un i dos anys han anat incorporant totes aquestes funcions. I ara, a més també, han incorporat una nova funcionalitat que s'anirà veient com serà disponible en els propers mesos, per informar de la qualitat de l'aire. O sigui, Sí, és molt interessant això, perquè amb tota la informació i tot el debat general públic que hi ha sobre el canvi climàtic, sobre la contaminació, sobre la reducció d'emissions, sobre les zones de baixes emissions, com la de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs ara Google Maps també informarà d'aquestes zones de baixes emissions a on es pot circular i a on no es pot circular amb determinats tipus de vehicles o segons quines hores, i també de la qualitat de l'aire d'aquestes zones. Bé, m'ha semblat interessant, realment crec que és el que deia, Google Maps ja s'ha convertit en una aplicació de mobilitat global, no?
Sí, total, està molt bé.
Que dona una sèrie d'eines, no?, que són útils a l'hora de desplaçar-te i perquè tinguis informació amb la que puguis prendre una decisió i puguis saber, doncs, si avui et convé anar a algun lloc o no et convé, si has de prendre una sèrie de precaucions, si no les has de prendre, etcètera, etcètera. També milloraran una mica la interfície de navegació, que serà una mica més útil, segons diuen, per, sobretot quan estàs conduint, cosa que bé, no hauríem de fer massa, no? Si no tenim, doncs, la possibilitat de tenir una pantalla que estigui a l'alçada dels ulls i que no haguem de desviar la mirada de la carretera i sobretot no manipular l'aparell quan estiguem conduint. Bé, són novetats que arribaran properament i que si anem actualitzant l'aplicació ja les podrem anar fent servir.
Doncs novetats interessants a Google Maps i novetats, no sé si interessants, però novetats en definitiva també a WhatsApp.
Bueno, hi ha algunes que segons per aquí potser són interessants, segons que per aquí altra no tant, com sempre passa, no? Tot plegat. El cas és que WhatsApp és molt conscient de que li està sortint una competència molt seriosa, que és Telegram, i també Signal, potser no tant, però sobretot Telegram, que ha experimentat en diversos períodes un creixement d'usuaris molt important, sobretot coincidint amb dues coses, no? Moments en els que WhatsApp ha pres decisions impopulars, no?, que no han agradat gaire als seus usuaris,
sí.
I sobretot relacionats amb la protecció de dades, no? El cas és que Telegram té un creixement sostingut en el temps, ja de fa uns quants anys, i s'ha convertit en una alternativa seriosa a WhatsApp, i WhatsApp doncs està posant una mica les piles. Per exemple, en els propers mesos també veurem, si actualitzem l'aplicació, que ja definitivament aquest 2021, això ho hem comentat alguna vegada en aquesta secció, es podrà fer servir WhatsApp en diversos dispositius mòbils amb el mateix compte, més enllà del WhatsApp web. O sigui, podrem fer servir amb dos mòbils, o en un mòbil i una tablet, etcètera, etcètera. Però hi ha un parell d'opcions que són interessants. Una és la possibilitat de poder reproduir els àudios al doble de velocitat. Això, bé, segons
això
com...
Això és molt interessant.
Ja, és de broma. Digue-ho, home, no fa res.
No, perquè no vull.
I sí, aquesta és una... No la coneixia realment, aquesta possibilitat, Llavors, bé, doncs és una possibilitat que vindrà inclosa en la propera actualització de WhatsApp, i després també tenim les fotos efímeres, imatges que es destrueixen al cap de 24 hores. Interessant això per optimitzar
espai, home, interessantíssim.
Exacte, sí. Perquè el gran problema de base de WhatsApp és que fa servir el dispositiu mòbil per emmagatzemar tota la informació, cosa que no és gaire àgil, no?, que diguem.
Josep Lluís, ens queda un minut pelat, eh?
Vale, mira, només una cosa molt interessant, que és, crec que molt... Més que interessant, important. Les converses de WhatsApp estan xifrades extrem a extrem, però el que no està xifrat extrem a extrem són les còpies de seguretat que fem al Drive o a l'iCloud. Val?
Sí.
Llavors, això també quedarà xifrat per una contrasenya en una propera actualització.
Ah, doncs mira, collonut, perquè també és important, perquè no
mantenir seguretat del núvol,
sí, no seria la primera vegada també que s'han filtrat missatges o fils de converses senceres, dades de WhatsApp.
Correcte. Doncs mira, totes aquestes novetats en els propers mesos, també en diverses actualitzacions de la plataforma.
Josep Lluís Vidal, gràcies una setmana més per portar-nos allò, notícies destacades, buscar-les, cribar-les, filtrar-les i triar aquelles més rellevants o més interessants de l'àmbit de la tecnologia amb la que convivim cada dia. Per tant, gràcies una setmana més i fins la setmana que ve.
Vinga, que vagi bé, bona setmana.
Adéu, una abraçada.
Adéu.
I a res, a menys d'un minut per acabar el programa, fem un últim cop d'ull a la previsió del temps, Albert.
Canvi de temps aquest dimarts que es farà notar amb increment de la nuvolositat, sobretot entre migdia i tarda. No es descarta algun ruixat i sobretot el descens tèrmic que deixarà màximes de com a molt 15 graus. La tramuntana bufarà amb força moderada, amb alguns cops forts i provocarà alteració marítima amb onades de 2,5 metres. Demà inici del dia amb restes de núvols, però ràpidament el sol s'imposarà. Això sí, l'ambient serà fred amb una temperatura mínima al voltant de 3 graus i la màxima per sota els 15 graus.
Gràcies, Albert Aparicio, gràcies a tota la redacció que fa possible aquest programa, gràcies per la vostra confiança a tots aquells que ens escolteu per ràdio o per internet. El Supermatí torna demà, puntualment, a les 8 del matí. Que vagi molt bé, que tingueu molt bon dimarts.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà.